I entrem al cinema i trobem, com sempre, en Jordi a dins. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs ja segon divendres de...
De temporada.
De temporada, que hem començat. I bé, l'altre dia en parlàvem amb la Cristina, no sé quin tema tocàvem, i va sortir això dels bons i dels dolents, d'actors. No? I és curiós perquè hi ha actors que sempre els hem vist fer paper de bons i seria quasi estrany que els veiessin fer paper de dolents. No sé si és que no ho volen fer mai, potser... no sé per què, però sempre hi ha aquells encaixats amb bons. Sí, sí, hi ha alguns que sí que després han fet papers de dolents. Hi ha altres que només han fet paper de dolents dintre el món del cinema.
Sí, exacte. Sí,
és una dada curiosa.
I n'hi ha, sobretot amb els clàssics, hi ha l'Edward G. Robinson,
sí,
un actor...
Correcte.
Tothom el relaciona amb aquell gàngster típic, amb el trajo, amb el barret, i... en canvi, no el veuries fent paper de... En canvi, doncs, hi ha actors, en David Niven, per exemple, no te l'imagines fent de dolent. Però, aviam, els actors, si repassessin tota la seva filmografia, excepte aquella època del cinema on el galant estava encasellat com a galant i d'allà no el treies, perquè si el treies d'allà, la gent tirava tomates a la pantalla, per dir-ho d'alguna manera. Però era una altra manera d'entendre el cinema. Ara no, ara en l'actualitat me sembla que aviam, alguns evidentment s'han encasellat encara en el paper de dolent, però també fan la seva incursió en el paper de bo. I al revés, els que normalment solen fer el paper, bueno, estem parlant de bons i dolents com si, jo, hi ha pel·lícules que precisament els bons no són tan bons, sí, i els dolents no són tan dolents.
Sí, que passa, també.
I això ara hi ha molta tendència a que els guions s'acostin molt a la realitat i te'n dones compte de que, bé, sí que el que fa una malifeta és el que consideren dolent de la pel·lícula, però és que a vegades les conseqüències d'aquella malifeta que porten els bons, entre cometes, a fer el que fan, acaben convertint els bons en més dolents que el dolent que no era tan dolent.
També tenim aquell dolent, aquell bo, que ha de fer de dolent per demostrar que és el bo, en algunes pel·lícules.
Exacte. Això, sí, però com que tu ja estàs sabent que tot allò, a menys que t'ho amaguin des del principi, però ja acostumen a plantejar-te el tema i llavors el que veus és que ell té que estar actuant dins de l'actuació. I bé, però això d'encasellar actors, bé, ha passat tota la vida, eh? I tota la vida. Per això els actors acostumen a que quan ja porten molt temps interpretant un personatge, se'n surten, perquè l'encasillament... Per exemple, en Daniel Craig, que és el James Bond actual, n'ha fet d'altres de pel·lícules, i amb algunes ha fet de dolent. Doncs la gent no se'l creu. El problema és aquest.
Aquí està.
La gent no se'l creu, perquè, clar, veus la cara d'un personatge que, com que s'ha repetit tantes vegades, doncs la gent no se'l creu. I llavors, esclar, aquesta, me sembla, que s'estrenarà ara, és l'última que farà Daniel Craig com a James Bond. Els anteriors han durat més o menys, però... per exemple, aquí s'hi sentia molt a gust en James Bond era en Roger Moore.
És el de la meva època.
Roger Moore se sentia molt còmode amb en James Bond, perquè ja venia del Santo.
També, sí,
les pel·lícules que ell feia ja li agradava agafar papers de gentleman anglès. Per tant, no li importava aquest encasellament. La prova és que el que va deixar de fer de James Bond, perquè per l'edat ja ho va haver de deixar-ho. No és que ho deixés perquè no l'encasillessin, perquè ell estava encantat en que estigués encasillat.
Va deixar de... I la seva carrera potser ja... No,
és que ja tenia una edat. No, va fer algun James Bond, va fer alguns... Però sempre tenia... Fes el paper que fes, li donava aquell aire de gentleman que li donava en el personatge de James Bond. Però fixa't que la majoria... Què ens ha passat amb en Daniel Radcliffe, amb en Harry Potter? Tothom el veu I tothom veu en Harry Potter.
És el que passa amb alguna sèrie d'actors.
I la Emma Watson, l'amiga Harry Potter, doncs, és clar que aquests tenen un avantatge, i és que han crescut. Com que han crescut, ara les noves pel·lícules que fan, però... A més, és que nosaltres també en tenim una mica de culpa d'això, perquè quan fem referència a aquests actors o actrius, encara fem referència a personatges que evidentment els va fer famosos, però que han passat molts anys que ja no fan. I fixa't que no només nosaltres, la majoria de mitjans de comunicació, quan parlen de Daniel Radcliffe, el conegut Harry Potter, bueno, pues no, aquest senyor ja es dedica a fer altres coses.
Bueno, això va passar també a la Drew Barrymore, la nena de l'exorcista de ET, que durant un temps també, però sí. quasi podia ara no. I és curiós perquè d'aquella pel·lícula és la que s'ha fet més famosa. Bueno, no siguent perquè... quasi la protagonista, per dir-ho d'una manera.
No. Però, clar, llavors allà va començar, llavors bueno, van anar fent altres pel·lícules, Els Àngeles de Charlie. Ha fet moltes altres.
Ha fet moltes altres.
La mainada, quan creix... Quan creix és una altra història. Però el que hauríem de fer nosaltres és no recordar contínuament que aquest home, en el seu moment, va ser nen i era Harry Potter. Bueno, doncs ara no és Harry Potter, això ja ha passat. Igual que en Frodo, del Senyor dels Anells.
Correcte, també.
Doncs, esclar, aviam, és tot una mica. Nosaltres ajudem a encasillar-los perquè amb en Daniel Craig, què hem dit? Quan ha estrenat alguna altra pel·lícula, què sempre fem? El record que aquest senyor és el que està interpretant actualment a James Bond. Pues no, James Bond és el seu paper, que en aquests moments, doncs, com a saga que té una continuïtat, té una cara que continua, i el dia que el canvien, el canvien, i ja està. Però clar, quan fa una altra pel·lícula, doncs és una altra pel·lícula i és un actor, perquè no els altres actors no estem recordant contínuament que van fer... No sé, en Russell Crowe no diguem sempre que va fer Gladiator, vull dir que aquell home doncs, va fer una pel·lícula i pronto, ja està, i a partir d'ara, en Leonardo DiCaprio no és el de Titanic tota la vida.
Exacte. Després, una altra cosa, què creus que costa més fer? El paper, parlàvem ara d'un actor que sempre ha fet el paper de bo a fer paper de dolent, o aquell actor que sempre ha fet de còmic i ara fer un paper tràgic?
Bé, això...
Al revés.
Tornem a lo mateix. El paper còmic o paper dramàtic...
Dramàtic, exacte.
És el paper bo i el paper dolent. Si amb un actor l'encaselles amb papers còmics i de cop i volta li fas fer un paper dramàtic, s'hi haurà d'esforçar molt perquè no caigui en la caricatura d'ell mateix. Per exemple...
Jo te'n diré un cas. Un cas, aviam, no sé si estaràs d'acord amb mi. Alfredo Landa, com va fer el Crac.
Bueno,
que aquí va trencar totalment amb el que era l'Alfredo Landa, que sempre estàvem acostumats a veure en pel·lícules de to còmic, allà...
Aquí ve el Crac.
I escolta'm, el veus allà amb un paper sèrio...
Aquí ve la categoria dels actors, també. Clar, nosaltres aquí som una generació que vam viure una època d'allà als anys 70... d'una sèrie d'actors que semblava que si no feien El Vecino del Quinto ja no sabien fer res més.
En Sacristán també podien posar-li.
Tots aquests actors, en aquell moment, es varen encasellar amb un tipus de cinema que era el cinema espanyol.
Sí.
Les conseqüències d'aquella època de cinema espanyol, encara avui dia, segons qui, de segons quina edat, encara en diu espanyolades.
Espanyolades, sí senyor.
I estem parlant de que se fan pel·lícules espanyoles actualment molt dignes,
molt,
i n'hi ha que hi tenen la creu posada i diuen, és una espanyolada, això jo no ho vaig a veure. Pues no. Aquest és el problema, que vàrem encasellar a una sèrie d'actors amb un gènere que per les circumstàncies que fossin en aquell moment es varen haver de fer, i també actrius... La Victoria Abril també va començar amb aquests fent papers així i després es va reconvertir. Però que em refereixo jo de que... tu has dit Alfredo Landa, jo te parlaré d'en José Luis López Vázquez.
també.
I te parlaré d'en Fernando Fernán Gómez.
Fernando Fernán Gómez, I també podríem dir, com deia, en José Sacristán, que també va començar.
I en José Sacristán. Tu parla... Perquè tota aquesta colla, durant aquella època, es varen encasellar amb un tipus de cinema que era el que es feia. Avui havien de guanyar la vida. L'època del Destape. Tu te'n recordes de l'època del Destape?
Sí, senyor.
Sí, no, exacte. Doncs totes aquelles pel·lícules semblaven iguales. Però per què hi anava la gent? Perquè era una fogarada d'una època que aquí ens van treure la venda dels ulls i tots anàvem com bojos a veure les pel·lícules S.
Que abans els anaven a veure per
Algú que ens estigui sentint deuen pensar que ens parlen del Juràssic.
La prehistòria.
La prehistòria.
No fa pas tant, eh?
No, estem parlant de finals dels 70, principis de la dècada dels 80. Però, esclar, això va canviar. I aquests actors es van reconvertir i vàrem descobrir, doncs, el verdader Alfredo Landa, el verdader José Luis López Vázquez, en José Sacristán, i tota aquesta gent, doncs, fins... Bueno, alguns ja malauradament ja no hi són, però actualment, tinguin l'edat que tinguin, encara estan fent uns papers dignes en el món del cinema, amb guions que estan a l'alçada del temps que tenim. Per tant, es van haver de reconvertir. Però això no treu de que encara quedi aquella herència en els que tenen segons quina edat de la espanyolada.
Correcte. Molt bé, doncs això és el tema que ha entrat avui, d'aquests bons dolents, d'aquests dramàtics, d'aquests còmics, i com sempre, ja dediquem aquesta part final, Jordi, amb les estrenes del cap de setmana. Fa temps que no t'ho pregunto... Bueno, fa temps, clar, perquè feia temps que no... Però bé, torno-t'hi, franceses.
Com que ja havia desconnectat, però sí, no, aquesta setmana...
Carai.
No n'hi ha...
Curiós, eh? Perquè sempre portàvem... Des que vam posar la francesa, ja saps que sempre hi havia...
No, mira, aquesta setmana no n'hi ha... Però bueno, també t'he dit una cosa, eh? Portem un parell de setmanes, que això de les distribuïdores és una disbauxa que no tot pas arribar a imaginar. Pel·lícules anunciades per aquesta setmana s'estrenaven la passada, pel·lícules anunciades per la que ve s'estrenen avui, pel·lícula que ningú sabia on era també s'estrena avui després d'haver pol·lulat per els anuncis de distribució, de distribució, de com estrena molt temps i s'estrena avui, i la poca confiança que tenen els distribuïdors en aquesta pel·lícula, tot i siguent Barcelona 1714. Només s'estrena un parell a un cinema a Girona i amb dos passes. Ni sessions complertes. I, bé, clar, llavors dius... No ho sé, em sembla que ara, quan s'estabilitzi el tema a partir del mes que ve, que ja comencen estrenes com Déu mana, perquè, entre altres coses, ja comencen a visionar-se amb el doble sentit de dir èxit de taquilla i, a més, promoció per als diferents premis cinematogràfics que es donen el gener i febrer de l'any que ve. D'acord que hi ha algunes pel·lícules estrenades que ja diuen que ja sonaran pels Oscars, però el gruix és l'últim trimestre de l'any. Llavors, posen una mica d'ordre. Ara hi ha molta morralla barrejada amb alguna que sí que aquestes respecten una mica la data d'estrena. Però, escolta'm, la setmana passada, aquesta i la que ve, és una disbauxa impressionant. Jo tinc títols de la setmana que ve que m'apareixen avui a les pantalles. I dic, caram, doncs, què està passant? I títols d'aquesta setmana, que la setmana passada varen aparèixer a les pantalles. Però, en fi, hem de lidiar, com es diu,
en l'argot
taurí, doncs amb aquestes inconveniències que, afortunadament, no són gaires setmanes a l'any. Bueno, jo aquesta setmana sí que et dic que és la setmana de Ad Astra. Ad Astra és una pel·lícula de ciència-ficció especial, o sigui, i ve precedida d'una molt bona publicitat. Es va estrenar al Festival de Venècia i tothom està parlant de els efectes i tot, però que és tot el que t'estan ensenyant. Si això hi afegim, doncs, que Brad Pitt és el protagonista, doncs, esclar, tot això ho afegeix. Però no, és que no és ell sol, està acompanyat per en Tommy Lee Jones, la Liv Tyler i en Daniel Sutherland. Ai, perdó, Donald Sutherland. Donald. Per tant, està molt bé. Pel·lícula sobre un astronauta que el seu pare, que també ho era, va desaparèixer fa 20 anys amb una missió ultrasecreta, i doncs la NASA ara recluta el fill perquè també es posi al capdavant d'una altra missió, també ultrasecreta. Aquesta és, diria jo, la pel·lícula de la setmana. Però encara en tinc una altra que fa molta gràcia perquè els seguidors de la sèrie es recordaran Downton Abbey.
Home, i tant, val. I tant, sí.
Molt bé, doncs Downton Abbey salta a la gran pantalla, sí, no és la primera vegada que una sèrie salta a la gran pantalla, doncs Downton Abbey també ho fa aquesta vegada. Jo, sincerament, t'haig de dir que la sèrie no la veia.
Jo tampoc, però ja és a Netflix, eh?
Sí, però que jo no la veia. Sé que tenia una repercussió internacional molt bèstia, perquè era una sèrie que tothom parlava, i no et sabria situar la pel·lícula que ara ens ensenyen si és ben bé a continuació de com es va acabar l'última temporada o és una història nova. Però el que sí que te dic és que és la història d'aquesta família amb els personatges i actors que els que van veure la sèrie ja coneixeran i que explica durant una època determinada, doncs, a partir d'aquesta família, els fets que varen succeir en el context internacional i ho amaneixen una mica amb el trasbals que representa que els reis britànics visitin la mansió de Downton. Per tant, pel·lícula d'època, molt ben feta, perquè, esclar, conserva tot l'estil de la sèrie que va tenir tant d'èxit.
Correcte.
Llavors, te'n recordes que temps enrere es va fer una pel·lícula que els Beatles n'eren molt protagonistes sense sortir-ne.
El Yesterday?
El Yesterday. Doncs ara n'arriba una que es diu Cegado por la Luz, que el protagonista indirecte és en Bruce Springsteen. Perquè aquí el protagonista, que és un jove amb ascendències pakistaneses, descobreix un dia la discografia de Bruce Springsteen. És clar, ell, que ve d'una família molt conservadora, els pakistanesos, a Londres, a Luton, que és on se desenvolupa la pel·lícula, als anys 80, doncs, clar, tots hem vist doncs, que les seves costums acostumen a ser molt tancades en relació a el que és el món exterior. Però clar, aquest noi descobreix que les lletres que canta Bruce Springsteen s'adiuen molt amb la seva manera de veure la vida. I llavors el que fa és, a partir d'aquestes lletres, que fa-se una filosofia de vida, però això li representa un problema, sobretot amb el seu pare, perquè, esclar, això és un xoc de cultures. Per tant, aquí, plegada de cançons del Bosch, per tant, Cegado por la Luz és una altra d'aquestes. Anem ja a parlar de terror, Ghostland, una pel·lícula clàssica del terror, de coses que passen en una mansió, que al cap dels anys doncs, encara fan que els protagonistes en pateixin les conseqüències. Animació, Mission Kathmandu, una producció canadenca que ens parla d'una jove detectiu i un arqueòleg primerenc o un antropòleg primerenc que a partir de la descoberta d'un llibre codificat doncs creuen averiguar la verdadera existència del famós Yeti. I llavors ja tenim una comèdia alemanya que ens parla dels problemes familiars que té una dona quan la seva filla li planteja que s'ha convertit a l'islam, el seu exmarit que sembla que no s'hi posa massa amb aquest tema. En fi, comèdia alemanya que es podria equiparar a les comèdies franceses que algunes vegades hem comentat. I pràcticament aquesta setmana ja no tenim res més. El que sí que hauríem de destacar és la programació del cinema de Torroella, que aquesta setmana projecta un dels èxits de l'estiu. L'èxit espanyol de l'estiu, sens dubte, és Padre no hay más que uno. En Santiago
Segura
ha encertat la Diana amb aquesta comèdia. Una comèdia bastant real com la vida misma, perquè de personatges com ell en la vida n'hi ha que els hi passi el que els hi passa a la pel·lícula ja. Mm-hmm. Això ja és ficció cinematogràfica.
Mm-hmm. De fet, en Santiago Segura, que hi era protagonista a l'Espai l'Hormiguero, doncs, per parlar d'aquesta pel·lícula, dient que és la més, en principi és la més taquillera.
És que, esclar, sempre va tinguent algun motiu que un altre per convidar-lo. Mm-hmm. Quan es va estrenar, quan va tenir l'èxit el primer cap de setmana, ara que portem ja gairebé tot aquest temps d'estiu que la pel·lícula està dins de les 5, dins de les 5 més vistes, no les 10, les 5. Per tant, és un èxit reconeixible. Mm-hmm. I me sembla que arribem sí. ja...
Per cert, jo veig anunciar la pel·lícula Rambo. No?
Sí, és la setmana que ve.
És la setmana que ve. Però ja l'estan, sí, sí, sí. Ja l'estan
sí,
passant...
Sí, sí, sí. Rambo Last Blood.
Carai.
Última sang. No. Sí.
Seria creïble en Sylvester Stallone fent de dolent? Ho veuries, tu?
Bueno, és que en Rambo és bo o és dolent?
Bueno, és un... Seria d'aquests que ha de demostrar que és bo.
L'ou. Aviam... Tothom hi té simpatia amb aquest personatge. Sí. Per què? Perquè és un marginat. Però, clar, fa verdaderes estracanades, eh? Però és el que diguem, el xèrif, aquell home, era bo o era dolent? Clar, és que les circumstàncies que es plantegen en la pel·lícula, la primera, eh? Estem parlant de Corralado.
Sí, sí, sí.
Clar, porten els personatges a fer una sèrie d'actuacions que... el personatge no el pots definir ni bon ni dolent en funció de les accions que fa, que els li porta les circumstàncies. Veus? Aquest és un exemple que abans hem comentat.
Molt bé. Doncs Jordi, ho hem de deixar aquí.
Ho deixem aquí.
Comença aquest cap de setmana ja el de cine? O...
Ahir ja van poder... Ha canviat d'horari. Sí. Recordeu que és a 2:15. Però demà dissabte a les 4.
Continua a les 4.
Sí, sí, sí.
Val. Demà dissabte a les 4, doncs qui en vulgui saber més, doncs ja sap que Ràdio L'Escala en el programa de cine l'explicarà. Jordi, doncs moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
I fins divendres que ve.
Igualment, adeu-siau.